Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La zona hermètica ha desplaçat els problemes al centre. Així ho admet el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, que assegura que ja s'està treballant en la regulació de l'oci nocturn en aquest espai. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Caldrà modificar ordenances, però és imprescindible reduir l'impacte que els locals d'oci nocturn estan tenint entre els veïns del centre. Així ho considera Rodríguez.
Tenim una deriva que és l'ús per part de la ciutadania de Sabadell, la zona centre, per anar a l'oci, i estem treballant en el sentit de modificar l'ordenança d'urbanisme en el sentit dels usos i horaris de tota aquesta zona. És un problema que tenim, ho hem detectat de seguida que vam arribar al govern.
Tot plegat, ho ha dit aquesta emissora, arran de la campanya de recollida de firmes dels veïns del carrer Sant Quirze contra les molèsties generades pel local la nit.
L'alcaldessa Marta Ferrés declararà com a testimoni del cas Mercuri el pròxim 12 de desembre.
Ho farà en el marc de la peça 28, que investiga una possible adjudicació irregular del contracte del servei de recollida d'escombraries i neteja viària a Esmatxa. El mateix dia també passaran pels jutjats de Sabadell l'exalcalde socialista Joan Carles Sánchez i l'exgerent de la companyia Carlos Callejo.
En esports, tercera victòria consecutiva del centre d'esports a la Nova Creu Alta.
L'equip arlequinat va aprofitar ahir la delicada situació del Nàstic per superar-lo per 2-0 i obrir una escletxa de més d'un partit respecte al cinquè, és a dir, el primer equip que no faria play-off. El Sabadell és tercer classificat i es va veure beneficiat per les punxades d'equips com el Villarreal B, el Barça B, el Castellón o el Lleida.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 9 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen baixes. Hem d'esperar canvis, li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Tarda força tranquil·la des d'una perspectiva meteorològica, amb alguns intervals de núvols baixos, també alguns intervals de núvols mitjans, a punts de l'interior que ja els hi costarà de trencar-se. El vessant nord del Pirineu, sí, cel cobert, encara amb la possibilitat de que es pugui produir alguna precipitació que seria feble, amb una cota de neu que es mantindria al voltant dels 1.000 metres aproximadament. També núvols baixos a punts del litoral, del sector central del litoral, sobretot, on no descartem que es pugui aparèixer, que pugui aparèixer encara algun petit ruixat, tramuntana i gregal al nord-est del Principat, i també bufa el mestral amb certa intensitat. De cara demà, ambient que es mantindrà força assolellat amb alguns intervals de núvols alts, la tramuntana i el mestral que tindran tendència a la baixa. Demà la temperatura màxima recuperant-se una mica, la mínima més baixa. I això és tot d'augment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, concretament 2 quilòmetres a Sant Quirze en sentit Sabadell i 2 quilòmetres més també a Ripollet per venir cap a Sabadell. A la P7, 1 quilòmetre de retencions a aquesta hora a Barberà en sentit sud. I pel que fa a Barcelona, aturades a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits, i trànsit molt dens a la ronda de dalt entre Sarrià i la Meridiana en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. L'Ajuntament està treballant en la regulació de l'oci nocturn i els seus efectes al centre. Així ho ha anunciat avui a Ràdio Sabadell el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, arran de la demanda dels veïns del carrer Sant Quirze en contra dels problemes que suposa el local la nit, obert des del 5 de juliol passat. Segons Rodríguez, estan estudiant canvis en les ordenances de civisme i convivència i la d'urbanisme.
El tinent d'alcalde admet que hi ha un problema al centre derivat dels locals d'oci nocturn, però que no es pot vincular només a la nit. De fet, assegura que tot és un efecte directe del tancament de la zona hermètica.
Sabem que és un problema molt, molt gran, el que s'ha derivat del tancament de la zona hermètica, i que està fent una derivat cap a la zona centre, i hem d'actuar en conseqüència, i per això estem estudiant els diferents aspectes dintre de les ordenances, tant a través de l'ordenança de convivència i civisme, que seria per regular tot el tema del soroll que es fa en aquests carrers, com també l'ordenança d'urbanisme, que seria la modificació dels horaris de tots aquests locals, tant de discoteques com de bars musicals.
El tinent d'alcaldessa ha donat a conèixer la tasca de l'executiu en aquesta matèria després que els veïns del carrer Sant Quirze li hagin fet arribar signatures recollides per denunciar els problemes de sorolls i altres incidents que suposa la nit. Els veïns respecten que els clients vagin a consumir al bar, però assenyalen que quan aquest tanca la situació es torna conflictiva. Francesc Colomer és un dels impulsors de la campanya.
Els d'aquí estem molt enfadats, estem molt disgustats de que deixin les autoritats de l'Ajuntament, deixin posar un bar d'aquestes classes, cobren de les 12 de la nit fins a les 6 del matí. Home, per favor, són hores de dormir i de descansar, perquè n'hi ha molts que van a treballar i l'endemà, escolta, no poden dormir davant tota la nit, perquè crits els que vulguis, eh?
De moment, la policia municipal només ha actuat a la nit un cop durant la festa de la Castanyada, quan es va superar l'aforament de l'establiment en una trentena de persones. Els responsables del local podrien enfrontar-se a una sanció econòmica per aquest fet. En tot cas, els veïns també han donat a conèixer el seu cas a la síndica de Greuges Municipal i ja adverteixen que, si no es busquen solucions, el faran arribar als tribunals.
I no deixem l'àmbit de l'oci nocturn, perquè el jove terrassenc, a qui no van deixar entrar a la discoteca Guaca Sabadell, estudia denunciar penalment el local. El seu cas ha estat acceptat per l'entitat Sos Racisme en considerar que es tracta d'una discriminació pel seu color de pell. Recordem que a Eric Penya, no se li van exposar els motius pels quals se li negava el dret d'admissió i tan sols va rebre un comentari burleta sobre els seus cabells.
Uns fets que va denunciar a través de les xarxes socials i que ara passarà a mans de la justícia. El Departament d'Afers Socials de la Generalitat també ha expressat la seva intenció de portar la discoteca a la Fiscalia, un moviment que determinarà com evoluciona la denúncia que Penya ha fet a través de l'entitat Sos Racisme. Ho ha explicat avui al programa El Cafè.
Llavors és el que estem valorant, si anirà per via administrativa o per via penal, és el que hem de veure encara. Depèn, perquè per la via penal a la discoteca no acabaria sense passar-li res. És que el que sol passar és que no es posen denúncies contra el local, es posen denúncies contra els porters, la gran majoria de vegades. Perquè clar, tot el món pensa que els porters són els que diuen vale, tu passes i no, però al fi i al cap els porters simplement són manats. El jefe, diguem, que aquesta discoteca és qui mana, és qui diu vale, podeu deixar passar aquest tipus de persona i aquest no.
Penya també ha explicat que s'ha implicat en la campanya Pareu de Parar-me, que vol acabar amb les identificacions discriminatòries a les persones racialitzades.
I què en pensen els clients de Guaca Sabadell? Aquestes són algunes de les opinions que podrem escoltar en un reportatge que divendres escoltarem al Vitamina Dens de Toni González.
A veure, això no hauria de ser, o sigui, no sé, jo crec que tothom tenim igualtat d'aparent.
Sí que hem trobat situacions com aquestes, i la veritat és que quedes pensant, reflexionant, i això no pot ser, que aquestes situacions al segle XXI, al plen segle, continuï passant.
Em sembla fatal perquè a un amic nostre també li va passar el mateix i ens va semblar molt malament perquè tots vam entrar i ell no va poder entrar, tot i anar ben vestit i això.
Pues que me parece muy fuerte, porque no lo veo normal que no le dejen entrar a un chico latino. Deberían dejarles entrar a latinos y a todos, igual que le dejan entrar a las chicas.
Guaca Sabadell acumula 9 denúncies per suposada discriminació racista des del 2017. I no deixem a l'àmbit judicial, perquè l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, declararà com a testimoni del cas Mercuri el pròxim 12 de desembre. Ho farà per la peça 28 de la causa, que investiga presumptes irregularitats en la concessió del contracte de neteja viària i recollida d'escombraries a Esmatza. Ferrés havia de passar pels jutjats de Sabadell el 23 de juliol passat, però la declaració es va anul·lar pels problemes de refrigeració d'aquest equipament.
A més de l'alcaldessa, també estan citats com a testimonis l'exalcalde Joan Carles Sánchez i l'exgerent d'Esmatza Carlos Callejo. Tots tres hauran d'aclarir si coneixen detalls del procés d'adjudicació del contracte més costós per a la ciutat. Segons la jutgessa instructora del cas, Esmatza i el Partit dels Socialistes constituïen un grup organitzat amb la finalitat d'obtenir beneficis econòmics i tractes de favor. L'advocat de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, José Antonio López, confia que aquestes citacions seran les últimes del procés d'instrucció de la peça 28.
És una peça que, bueno, s'ha anat citat més gent, però exactament jo espero que una vegada fetes aquestes declaracions les labors d'instrucció ja quedin bastant avançades i es pugui tancar la instrucció i portar-ho a judici. En cas que es tanqués la instrucció, després d'aquestes declaracions, podríem perfectament ja donar la instrucció per tancada. Llavors el jutjat donaria tant a l'acusació particular com al Ministeri Fiscal un termini de 10 dies per fer l'escrit d'acusació i després les defenses. Ja dependria una miqueta del que trigui el jutjat en fer la interlocutòria de conclusió d'instrucció i apertura de judici oral, que seria el que potser podria trigar una miqueta més.
El portaveu del govern municipal, Pol Gibert, recorda que l'alcaldessa compareixerà com a testimoni i apunta que col·laborarà amb la justícia.
Com a govern, poc afegir, diguem, és una... l'alcaldessa irà com a testimoni, com a tal, doncs, afegirà el que faci falta per aclarir el que pugui sobre aquest cas que per temps ha afectat la ciutat.
En aquesta causa s'han citat una vintena de persones, entre elles el propietari del grup Vendex, Gervasio Ronaldo, i el gerent actual dels Mats, Eugenio Díaz. Les declaracions de Ferrer, Sánchez i Callejo arrencaran el 12 de desembre a les 10 del matí.
I un apunt polític, el grup municipal d'Esquerra Republicana presenta una sèrie de preguntes per aclarir unes declaracions del regidor de Seguretat al diari de Sabadell. Jesús Rodríguez va afirmar que havia donat instruccions perquè els subinspectors de la policia municipal fossin els més joves. Per als republicans podrien estar-se atacant els principis d'igualtat, mèrit i capacitat que sempre s'han de donar en qualsevol provisió de llocs de treball a l'administració pública. El portaveu Gabriel Fernández considera que podria ser una pràctica irregular. Per això han demanat a l'alcaldessa que aclareixi els fets i la magnitud de les instruccions donades.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
La confiança empresarial retrocedeix en 4 punts l'últim trimestre de l'any, però no s'ha de temer una recessió com la d'ara fa 10 anys. Són dades que s'han publicat en l'enquesta de confiança i clima empresarial elaborada per l'Ajuntament, Banc Sabadell i les patronals sabadellenques. Des que s'analitzen aquestes dades és el cop en què els empresaris es mostren més prudents amb les perspectives econòmiques.
Tot i això, el secretari tècnic del CIESC, Josep Milà, destaca que no cal ser pessimista, ja que es pot llegir de forma positiva. L'empresariat sabadellenc està atent per afrontar qualsevol retrocés econòmic. De fet, considera que estem davant d'un alentiment de l'economia després de 2 anys en què el creixement ha estat la norma. En cap cas hem de patir per una eventual crisi econòmica, ha afirmat el programa El Cafè.
Nosaltres no veiem indicis d'inici de crisi, com et dic, perquè per fer aquesta valoració, i si no fos així també us ho diria, doncs hem comparat amb dades de la mateixa demarcació fa 10 anys, el 2008-2009, quan va començar. Els saldos, per exemple, de l'ocupació eren un 27-30%. Els saldos negatius passaven del 40%. En cap cas estem en aquesta situació.
Milà atribueix la prudència empresarial a l'estancament general de l'economia i és que les empreses sabadellenques estan molt determinades per les conjuntures econòmiques internacionals. Fets com el Brexit o la guerra comercial entre Estats Units i la Xina són fets que poden perjudicar els negocis locals.
La nostra és una economia molt internacionalitzada i, per tant, sobretot ens hem de situar en els seus comportaments, en el conjunt de comportaments de l'economia, sobretot europea, occidental, i que, per tant, com et dic, afecta temes més del comerç internacional. Afecta molt més això que no d'altres temes més locals o més de, en clau política o social. I així ho hem anat veient al llarg d'aquests 2 anys.
Per altra banda, Milà també ha posat deures al govern municipal, demana que es mantingui el treball encetat amb el quadripartit per facilitar els tràmits i impulsar l'administració electrònica.
El projecte per unir el carril bici de la Ronda Ponent amb Sant Quirze segueix endavant. La Junta de Govern d'avui ha aprovat l'adjudicació de les obres per construir el nou carril de la Rambla Ibèria fins la plaça del Mil·lenari. Les actuacions, que tindran un cost de 388.000 euros, es posaran en marxa el pròxim mes de febrer i s'allargaran durant 6 mesos.
El projecte impulsat pel govern municipal anterior es farà de forma conjunta amb l'Ajuntament de Sant Quirze per tal de poder unir el carril bici sabadellenc amb el municipi veí. Serà en una segona fase que està en procés de redacció. En tot cas, el portaveu del govern, Pol Gibert, confia que aquesta infraestructura permeti augmentar l'ús del carril bici de la Ronda Ponent.
Com bé sabeu, diguem, el carril bici de doble sentit i doble carril que hi ha a Ronda Ponent, doncs ha sigut polèmic perquè, evidentment, no té un ús intensiu, no? Esperem que com més sigui més en xarxa la línia de connexió, doncs hi hagi més usuaris. Evidentment, és un usuari diferent, perquè és un usuari que va intramunicipi, no només dins del municipi, per tant, també afegeix un públic diferent, no?
Gibert assegura que el projecte també suposarà un altre benefici, el d'urbanitzar un espai d'ús popular.
També aprofitarem perquè la part aquella, si coneixeu, que va arran de via, és una part que està abandonada, que és un terraplen, diguem, que és un camí que la gent fa servir de manera informal per anar cap a la zona del campo, i també s'arreglarà aquesta part perquè es pugui transitar de manera normal i no sigui, diguem, un camí que més o menys la gent hi passa des de fa anys però que no està habitat ni urbanitzat, no? I també s'aprofitarà per fer el camí ben fet a la banda de la via.
Les obres del nou carril bici aniran a càrrec d'Artífex i Infraestructures i actuaran en una superfície de prop de 6.000 metres quadrats.
Més notícies del dia quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. L'alcaldessa Marta Farrés entra a formar part del comitè executiu de l'Assemblea de la Federació de Municipis de Catalunya.
Ho ha aprovat la seva 30a assemblea en què l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, ha estat escollida presidenta. L'FMC també ha aprovat una resolució en la que s'acorda treballar per tal d'unificar les entitats municipalistes i constituir una taula paritària entre l'FMC i l'Associació Catalana de Municipis. Al comitè executiu hi ha altres batlles de la comarca. És el cas de Laura Campos, alcaldessa de Montcada i Reixac, i de Mireia Ingla, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès.
Els castellers de Sabadell posen punt final a una temporada fluixa.
Els camises verdes han perdut la categoria de colla de nou, han viscut moltes lesions dins l'equip i també han perdut adeptes. Així ho explica la seva cap de colla, Bea Jiménez.
Aquesta temporada ha sigut una temporada, diguem-ne, de baixada del Montcastell en general, a excepció d'algunes colles i de la nostra també, no hem quedat exents, no?, d'aquesta, diguem-ne, entre cometes, crisi que ja va començar l'any passat, de fet. Llavors, aquest any ja acabem un cicle de 2 anys en el que, bueno, és això, no?, hi havia una reducció de volum de gent, molta renovació, tant a troncs com a pinya, llavors dos anys de molt picapedra, no?, de treballar, molt mirant de cara al futur i per fer aquesta renovació, no?, també.
Els saballuts tenen ara uns mesos per respirar i descansar, un temps que també ha de servir per començar a perfilar la nova direcció de la colla, perquè després de 2 anys el mandat de Jiménez com a cap de colla arriba al seu final.
Primera cursa solidària a la ciutat amb la lluita contra la diabetis de tipus 0.
La sucursal sabadellenca de l'entitat Diabetes 0 ha organitzat a l'Espai Polivalent del Nord 5 quilòmetres de cursa, a la qual han participat poc més d'un centenar de persones. Ana Fernández, delegada de Diabetes 0 Sabadell, ja ha avançat que l'any que ve tornaran a celebrar la cursa.
Sempre plantegem una segona perquè a veure, la Fundació Diabetes Zero el que fem és recaudar fent, doncs, això, no?, events per aconseguir, doncs, a veure, el recolze de la investigació fins que no arribi la cura, doncs al igual no sé quantes més n'hi hauran.
La competició anava acompanyada de moltes activitats, com per exemple exhibicions de ball de l'Escola Harmony o tallers de malabars.
I la Bodega Coca ha celebrat aquest diumenge la tradicional festa del vi novell, a més del seu centenari a la ciutat.
L'arribada del primer vi de l'any ha motivat a colles de cultura popular a agrupar-se al carrer Brutau per participar-hi. Els saballuts han col·locat la tradicional branca de pi blanc a la façana per anunciar l'arribada del vi novell. Montserrat Coca, propietària de la bodega, afirma que no té cap pla de futur per l'establiment i prefereix gaudir del dia a dia.
Mira, et dic una cosa, que miro mes per mes i quasi dia per dia i anem passant i empenyent i ja està. Perquè si vols mirar molt el futur, jo penso que et desmuntes moralment i penses, doncs no, endavant, endavant, i vinga, i demà tornem a llevar i tornem-hi, i ja està.
El brindis inaugural s'ha dedicat als polítics empresonats i també a totes aquelles persones que estan en presó preventiva pels aldarulls per sentència. La festa ha comptat amb la participació d'Oriol Cruz i Judit Martín, còmics i imitadors, i també amb actuacions dels Gegants de Gràcia, Malabars Malboig i les Forques de Candeu.
Solidari, voluntari, sedentària, adversari, milionària, fans del Fari, llegendària, José Mari, tot el barri, necessitem...
Siguis qui siguis, participa al Gran Recapte el 22 i 23 de novembre. Inscriu-te a granrecapte.com.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Què passa, penya? Què passa, penya? Sóc el Pere Massaguer i us vull fer un petit recordatori. Aquesta temporada funcionem tots els dilluns, entre les 9 i les 11 de la nit. La primera hora, clàssica, amb totes les novetats discogràfiques i algun tema d'aquests imprescindibles, i una segona on fem xerradetes amb personatges il·lustres de la música sabadellenca o dels voltants.
Xocolata Express, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La reserva espiritual del rock occidental.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a
Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. El president Quim Torra ha admès que va desobeir la Junta Electoral Central.
Ho ha declarat el Tribunal Superior de Justícia en referència a la demanda de retirar la pancarta del Palau de la Generalitat durant la campanya del 28 d'abril. Torra defensa que era impossible complir amb un ordre il·legal i que, a més, era dictada per un organisme que no tenia competència per fer-ho. Torra ha qualificat el cas com una vulneració de la llibertat d'expressió i també com una censura.
La portaveu de Ciutadans, Inés Arrimadas, s'ha postulat aquest dilluns a prendre el relleu d'Albert Rivera com a líder del partit.
En una entrevista a Antena 3, Arrimadas ha afirmat que es veu capacitada per emprendre aquest repte en un moment que qualifica de difícil. La portaveu ha assegurat que hi ha molts espanyols que estan esperant poder tornar a Ciutadans i que té la confiança de la majoria del partit.
Quatre dels cinc integrants de la manada tornen al banc dels acusats.
Aquest dilluns ha començat a Còrdoba el judici per presumptes abusos sexuals i atemptat contra la intimitat a una noia de Pozo Blanco el maig del 2016, dos mesos abans de la violació a Pamplona. La fiscalia demana per aquests delictes 7 anys de presó per a cada un d'ells.
I un últim apunt, els Mossos, que eren als col·legis gironins l'1 d'octubre, asseguren que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van carregar només arribar a Sant Julià de Ramis i Aiguaviva.
Els agents han declarat avui al jutjat que no hi va haver coordinació amb la policia catalana i que no els van informar tampoc de les seves actuacions. A més, han insistit que l'actitud dels manifestants era pacífica o de resistència passiva.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El centre d'esports ja té un coixí de més d'un partit de diferència respecte al cinquè, gràcies al triomf per 2-0 davant del Nàstic. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Els 3 punts obtinguts pel conjunt arlequinat s'hi van sumar les punxades dels conjunts com el Lleida, el Castellón o els filials del Villarreal i el Barça.
Els homes Hidalgo van ser clarament superiors a la primera part i els gols de Néstor Querol i Edgar Hernández, els mateixos protagonistes que Andorra la setmana passada, van deixar els tarragonins ben tocats abans del descans. Els arlequinats es van aprofitar de la delicada situació dels Grana. La desfeta de fet ha provocat la destitució del fins ara entrenador del Nàstic, Xavi Bartolo, en favor d'un ex del Sabadell com Toni Saligrat. Hidalgo admet que tot va ser més fàcil per veure les cares amb un rival amb tanta pressió a sobre.
Era un dia, bueno, una mica diferent, no? Perquè ve un rival amb dubtes i bueno, si el rival nota que estàs dintre el partit i li fas mal, aquests dubtes jo ho he viscut dintre d'un terreny de joc, és difícil jugar amb aquesta pressió, no és gens fàcil, no? Però, bueno, havíem parlat, jo crec que hem fet, en quant a conceptes del que hem treballat durant la setmana, després ha sortit al camp, sobretot la primera part, i bueno, molt content.
El centre d'esports tercer supera el primer terç de Lliga i ja té 4 punts respecte al cinquè classificat. Són només 2 derrotes en el que portem de Lliga i la solidesa mostrada lluny de la nova Creu Alta també s'ha establert al Temple. Qüestió de confiança i treball per Hidalgo.
Tot l'equip jo crec que està en un moment de que creu molt en el que fem, el que surt de la banqueta també es deixa la vida. Bueno, és molt important aquesta situacions perquè també hi ha jugadors que no juguen i bueno, en aquesta dinàmica no és fàcil per aquests jugadors, però en els entrenaments és bestial com entrenen, s'ho deixen tot i bueno, això fa que el grup estigui molt endollat i creixi molt, no?
L'Ebro, que va caure per 2-1 a Andorra, serà el pròxim rival del Sabadell. El duel entre equips arlequinats es jugarà diumenge a les 12 al Pedro Sancho.
No deixem el futbol. La primera catalana, el Sabadell Nord, ha tornat al camí del triomf. Deixat enrere el tram més dur del calendari, el conjunt de Can Urià, que es van dur 3 treballats punts davant del Tona, en guanyar per 1-0.
Feia gairebé 2 mesos que l'afició arlequinada no celebrava una victòria a casa. El gol de l'On Firman, ben entrat a la segona meitat, va servir també per trencar la ratxa de 5 jornades seguides sense guanyar. El treball d'anàlisi del cos tècnic arlequinat va servir i de molt per firmar el triomf. Kiko Díaz és el tècnic del Sabadell Nord.
Sabíamos que ellos los puntos débiles de su equipo, sobre todo en defensivamente, eran los laterales. Y la verdad que la primera parte con Alon le hemos hecho daño con su lateral derecho. Lo que pasa es que no éramos tan profundos y hemos optado por sacar a David. Y la verdad que es el gol que todo entrenador quiere, ¿no? Centro desde la banda derecha y remate del banda izquierda viniendo desde atrás, ¿no?
Són 3 punts que donen molt d'aire als de Can Urià, que el Sabadell Nord escala fins a la 7a posició i deixa el descens a 4 punts de distància.
El Cercle Sabadellès ha assolit la permanència per 8è any consecutiu a l'elit del tennis masculí estatal. Aquest cop els sabadellencs van segellar la salvació davant l'Sporting de València en un duel a vida o mort.
A la capital del Túria, l'equip capitanejat per Bruno Barrientos va guanyar per 1-4. El marcador, això sí, no és el reflex de com va anar l'eliminatòria. Barrientos reconeix que van haver de suar de valent per mantenir-se.
De moment està anant bé, no? I aquest any la veritat és que ha sigut l'any més dur, no? Jugàvem fora i la veritat és que jugàvem amb un gran equip, no? Que van jugar els 5 punts, a més, no? Van ser competitius en tots els partits, no? I és així, no? Com que també vam guanyar dos partits a 3-7 nosaltres, no? O sigui que va ser 4-1, però bueno, és allò, no? De que sí, que un partit cap a un altre costat tenim que fer el dobles i, bueno, i si haguessin caigut els dos, tenim que haver guanyat els dos dobles, no?
El primer punt, de fet, el va guanyar l'Sporting de València i va haver remuntada. El Cercle continuarà a primera i ja seran 9 les campanyes seguides amb l'equip de la carretera de Bellaterra, l'Elit. El següent pas proposat al club és que la tasca que també estan fent en categories formatives es vegi reflectida a les primeres plantilles.
El campionat estatal de Gijón de piscina curta va posar ahir el punt final amb un balanç de 14 medalles, 8 plates i 6 bronzes per als representants del Club Natació Sabadell. La més destacada, un cop més, va ser Marina García, amb un total de 8 metalls i una mínima per l'Europeu de Glasgow.
El bitllet el va aconseguir amb la plata als 200 braça. La bracista del club, això sí, ha volgut deixar clares les seves prioritats. Tot i tenir el passaport per estar a l'Europeu a principis de desembre, pocs dies després se celebrarà l'Amsterdam Swing Cup, on hi haurà la primera oportunitat de classificar-se per als Jocs de Tòquio, ja en piscina de 50 metres. Per això, García ha de meditar si renunciarà a la cita escocesa.
L'Europeu és un terreny internacional pues, molt bo per posar-te en situació i aconseguir pues, una final o una medalla o el que sigui. Però el cap i la fi és un any olímpic i s'ha de tenir en compte això, que després, just la setmana després, en piscina de 50, i la preparació també és molt important per això i se li ha de donar prioritat.
A l'estatal de Gijón, el Club Natació Sabadell va quedar en quarta posició a la classificació per clubs en homes i en tercera en dones.
L'Astralpunt Natació Sabadell s'ha plantat quart a la Lliga Premat Masculina, només un punt del segon, el Natació Barcelona, gràcies a l'ajustat triomf per 5-4, precisament contra els barcelonins. Els de Quim Colet encadenen ara 3 victòries consecutives.
Les xifres indiquen que el Natació Sabadell s'ha convertit en un autèntic mur defensiu. Només el líder, l'Atlètic Barceloneta, millora els registres al darrere del club. El tècnic Quim Colet destaca com han aconseguit fer de la solidesa un tret característic.
La consistència defensiva, que és una de les virtuts que estem tenint durant 8 jornades de campionat, però 7 que portem nosaltres, és una virtut que estem tenint i que en molt pocs moments doncs, l'hem deixada, no? I en aquest sentit, sí, similar, diria que encara vam defensar molt millor aquest dissabte que no pas a Terrassa, i després vam crear també doncs, força joc d'atac, el que passa que ells també van estar força acertats, diguéssim, amb defensa, la veritat.
Ara l'equip és quart i ja té la segona plaça només un punt. Dissabte, la pròxima jornada de la Lliga Premat portarà l'Estrelpul masculí a la piscina del Sant Andreu. El femení, de la seva banda, va golejar per 16-2 l'Escuela Zaragoza en un partit sense història, com demostra el marcador final.
En el grup D de primera divisió d'handbol, l'Oar Gràcia es va retrobar ahir amb la victòria després de dues desfetes seguides. Gràcies al 35-28 davant del Mataró i a les punxades dels equips de la zona alta, el conjunt verd i blanc continua enganxat a la part alta de la taula.
Els homes de Gerard Gómez i Cesc Borrell van començar malament el partit i això es va traduir en un parcial inicial de 3-8 a favor del conjunt visitant. Posteriorment, els gracians van fer una modificació en el sistema defensiu que va resultar efectiva i això els va impulsar cap a la remuntada. Jordi Sancho, màxim anotador del partit amb 13 gols, admet els problemes de l'equip en els inicis.
Es remunta quan es fa un canvi defensiu i pugem la defensa i aconseguim remuntar. Però hi ha hagut partits que senzillament sense fer cap canvi seguint amb el mateix sistema i tal, hem començat malament i a la segona part o a partir del minut 20 de la primera part amb el mateix sistema, la mateixa defensa, els mateixos jugadors hem remuntat. Llavors no sé si és un tema mental de no saber entrar als partits, un tema de concentració, no ho sé, ens hauríem de plantejar perquè és un problema que tenim.
Aquest triomf dels graciencs, 5ens a la taula, trenca amb la dinàmica de 2 setmanes sense guanyar.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
Educarem.
Per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 18 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Generació BCO i a les 9 amb el Xocolata Express. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.